i benvingudes al Festa Festa, el programa de cultura popular i associacionisme que s'escolta per la ràdio i per internet. Aquest Festa Festa és el 785 en presència a internet i el 2574 de tota la seva història, que va començar el setembre de 1989. Com sempre, el trobareu penjat al web www.festafesta.cat a partir del divendres 21 de març de 2025, diada de Sant Filemó i Santa Fabiola. Un cap de setmana, el del 21 al 23 de març, en què trobareu festes a Llívia i a Picamoixons. I si voleu, i us ve de gust, i a nosaltres ens fa molta il·lusió anunciar-ho, el dissabte 22 de març a les 12 del migdia al Centre Artesà Tradicionarius ens podreu acompanyar a l'acte de lliurament del Premi Joan Amades de Cultura Popular 2024, amb el que l'Associació Cultural Joan Amades ha volgut distingir el programa Festa Festa, i per la qual cosa els estem molt agraïts i també molt il·lusionats. Aquest cap de setmana el tema central del programa és la campanya Cap Butaca Buida i quin serà el paper de la xarxa de teatres d'Ateneus en aquest esdeveniment. Tenim per endavant 55 minuts de cultura popular. Veniu, ens acompanyeu, sí, doncs ara sí, comença el Festa Festa!
Festa Festa! Cultura popular i associacionisme a la ràdio i a internet.
El Festa Festa és el programa que podeu seguir per les xarxes socials, Facebook, X i el nostre canal de Telegram i també Instagram, i accedir a tots els continguts per tornaveu.cat i per barcelona.cat/culturapopular, la web de l'Institut de Cultura de Barcelona. També podreu escoltar aquest programa per les aplicacions de podcast, Apple Podcasts, Spotify i Overcast. I sigueu també molt benvinguts els que ens esteu escoltant des dels vostres aparells de ràdio, aquells de tota la vida, des de les emissores que setmana a setmana ens programen i ens fan confiança, i que nosaltres els estem molt agraïts i que són molt. Com cada setmana ens espera l'actualitat del Tornaveu i les seccions Dites i Refranys, Una Pedra de Follet, les cançons picants, les rondalles d'arreu del món i la secció Calendaris, per no perdre el temps. I tancarem el programa escoltant el concurs de la Sardana de l'any, en aquest cas, les sardanes dels joves talents. I tot ben salpebradet amb una selecció de temes musicals. Ara anem a trobar-nos amb la Lali Barenys, coordinadora de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya.
Festa, festa!
Amb Amadeu Carbó.
Festa, festa és un programa patrocinat per la Federació d'Ateneus de Catalunya i per l'Agrupació del Bestiari Festiu i Popular de Catalunya.
Tot i que tots ho tenim molt clar, tot i que és molt evident, tot i que durant anys i panys ha sigut i és pedrera d'actors, de tècnics, d'afició i tantes altres coses, no està malament recordar de tant en tant i posar en valor el paper que juga, per un cantó, el teatre amateur i també el de les sales, de totes les mides possibles, que són propietat de les entitats i associacions d'aquest país. En aquest aspecte, els ateneus disseminats arreu solen disposar d'aquests tipus d'equipaments que són importantíssims com a difusors de cultura i de les arts escèniques. Nosaltres, aprofitant que aquest dissabte 22 de març es celebra la campanya Cap Butaca Buida i que la Federació d'Ateneus de Catalunya s'hi ha adherit de forma proactiva, hem pensat que era un bon moment per parlar-ne. És per això que hem contactat amb la Lali Barenys, coordinadora de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. El primer que ens ha explicat és que què és aquesta xarxa de teatres d'Ateneus i quina dimensió té tot plegat.
Doncs us ho explico. La xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya va ser creada el 2016 per la Federació d'Ateneus. I la idea era aglutinar aquells ateneus interessats en programar espectacles professionals i també interessats a obrir el seu teatre als veïns i al seu entorn, més enllà dels socis de la pròpia entitat. I la voluntat de la Federació, quan ho va crear, i ara actualment també, és treballar de forma coordinada i des de la Federació, des de l'EXTAC, donar eines i facilitats a les entitats que la formen per tal de fer-ho. D'aquesta manera, l'EXTAC el que ofereix és acompanyament i formació als programadors i ofereix també i proposa programacions de forma coordinada, que poden ser en format de cicles, que són d'espectacles professionals, També ofereix i coordina les residències per a artistes i també oferim classes magistrals a les seccions i grups de teatre amateur dels Ateneus. En aquest moment, la xarxa la formen 35 Ateneus, amb un total de 38 sales, i aquests Ateneus estan repartits per 15 comarques diferents. En total oferim 12.000 butaques. És a dir, estem parlant de que la xarxa de teatres d'Ateneus és la xarxa més gran que tenim al país i que, a més, treballar de forma coordinada ens dona un potencial increïble, perquè podem incidir en la importància del quilòmetre zero en la cultura, és a dir, en la idea de que no cal desplaçar-se per fer i per veure cultura. En els Ateneus es fa i es pot veure molta cultura, s'hi fan moltes coses. I segur que qualsevol de vosaltres que ens escolteu teniu un Ateneu al vostre poble o al vostre barri, sinó que també, com a xarxa, distribuïda per tot el país, permet facilitar una cosa que és essencial pels artistes, que és la possibilitat de moure els seus espectacles pels nostres teatres.
Petó que rebo d'amor de tot.
No us penseu que la xarxa és un ens estàtic que ofereix i coordina equipaments, perquè la xarxa també té capacitat de produir. Fa 20 dies va estrenar-se Psicalíptiques, la seva darrera producció.
Però jo el que vull és gaudir d'un petó sense igual.
Sí, el passat dia 1 de març vam estrenar Psicalíptiques, un espectacle de cabaret dirigit per Xavier Albertí i amb una dramatúrgia de Josep Maria Miró, fet per la companyia Le Croupier, el del Carles Cors i l'Aina Sánchez, i amb la col·laboració, és a dir, la presència de la Montplans, i aquest espectacle girarà per tota la xarxa de teatres d'Ateneus. És, com bé dius, és la darrera producció que hem fet, és la producció d'aquest any 2025, i és un homenatge al Paral·lel de principis del segle XX.
Les nits al Paral·lel.
I això és perquè un cop l'any els programadors de l'ICSTAC es reuneixen i decideixen quin tipus d'espectacle volen que la federació produeixi o coprodueixi, i que la produeixi perquè giri per tots els Ateneus de la xarxa. Llavors es fa una cerca, es busquen projectes, se'n selecciona un i se li fa l'encàrrec. De manera que a una companyia li encarreguem fer un espectacle que respon a la demanda inicial dels programadors i que, evidentment, l'artista tindrà total llibertat per crear. I llavors en aquest artista, aquesta companyia ja sap, mesos abans d'estrenar-ho, que d'aquest espectacle que està creant en farà 30 funcions, com a mínim. I això, que una companyia pugui dir que abans d'estrenar ja té 30 actuacions contractades, això no passa enlloc més que amb nosaltres, que amb la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya. És a dir, que hem passat a ser productors per poder oferir un espectacle que girés per tots els Ateneus. I vam començar el 2017 amb l'Auca del Senyor Esteve, que va dirigir el Frederic Roda. Després hem tingut més de 30 funcions, per exemple, en Puig i Cadafalch, un espectacle del Marc Rossic interpretat pel Sergi Mateu. I bé, hem tingut d'altres. També hem tingut el cor A Grup Vocal amb l'espectacle Octubre, de Cançons per la Llibertat, amb música i direcció del Marc Sambola. O més endavant vam tenir Quasi Òpera amb els Il·luminat, i un espectacle d'òpera a l'abast de tothom. I tot van ser creacions fetes expressament per als Ateneus i per encàrrec. I totes han girat per tots els Ateneus de la xarxa. I a més, després, quan acaben el recorregut per la xarxa, aquests espectacles tenen vida més enllà i poden ser vistos en altres teatres del país. Per exemple, el 2023 l'espectacle que van fer era un concert a la Casa Blanca, un text del Jordi Roger, amb homenatge a Pau Casals, i aquest espectacle comptava amb Mingo Ràfols i Mercè Pons, es van fer més de 30 actuacions i després també es va poder veure Catalunya Nord i també ha fet temporada a Barcelona. Com la producció que van fer l'any passat, He mort el pop, que era un homenatge a Guimarà fet i vist en l'any Guimarà pels Ateneus, i també a petició dels Ateneus, que ho vam demanar, i en aquest cas era un text escrit per Lluís Anton Baulenes i coproduït entre la Federació d'Ateneus i la Sala Versos i el Maldà. I, per cert, aquest febrer-març, ara, fins fa poc, s'ha pogut veure en temporada a la Sala Versos.
I és clar, amb tanta butaca disponibles, sales i Ateneus engrescats, aquest any la FAC i els seus Ateneus participen d'aquesta segona edició de Cap Butaca Buida. La Lali Barenys ens ha explicat què és aquest esdeveniment que alguns l'han rebatejat com el Sant Jordi de les Arts Escèniques.
Sí, podria ser com un Sant Jordi. És a dir, el dia de Sant Jordi tothom pensa en llibres, doncs la idea és que el dia del Cap Butaca Buida tothom pensi en teatre. I el Cap Butaca Buida és una manera perfecta de celebrar el dia del teatre, de celebrar el teatre, que és fent teatre i omplint els teatres. És a dir, el teatre necessita algú que el faci i algú que el miri. Per tant, aquest és el dia de fer-se un homenatge a tothom, els qui fan el teatre i els que el miren. I, evidentment, quan Adetka ens ho va explicar, vam creure que els nostres teatres també podien ser-hi, perquè al final els nostres teatres, els teatres de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya i els teatres de qualsevol Ateneu federat, són teatres com tots els altres, on s'hi fan espectacles i la gent pot anar-hi. Tenen de diferent que no són ni municipals ni d'empreses, són d'associacions. Al darrere el que hi ha és una associació que treballa per la cultura. Però precisament el que volem és que cada barri, cada poble, recordi que té un teatre a la vora on hi passen coses. Per això estem molt agraïts que Adetka ens situï en aquest mapa dels teatres del país i desitgem que la jornada del Cap Butaca i Buida sigui un èxit total en tots els teatres, en els teatres de la xarxa, els teatres federats i els teatres que participen del Cap Butaca Buida.
Cap Butaca Buida es fa amb la suma d'organitzacions i institucions que l'impulsen i la fan possible.
Cap Butaca Buida és una iniciativa impulsada per Adetka, que és l'Associació d'Empreses de Teatre de Catalunya, la revista Time Out i també per la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. I a més té el suport de la Generalitat de Catalunya, la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. Però avui dia ja podem dir que tota la professió s'hi ha abocat, de manera que teatres públics, privats i també els ateneus hi participen, i les companyies i les associacions d'artistes també s'hi han sumat. I ara només falta que passi com l'any passat, que és el que és més important, que és que el públic també se'l faci seu. És un dia per gaudir el teatre, tant els que el fem com els que l'anem a veure.
Ara anem a suposar que les persones que escolten el Festa Festa volen seure en una butaca aquest 22 de març. Com ho hem de fer? Com sabem quines sales de la xarxa de teatres d'Ateneus programen dins l'esdeveniment Cap Butaca Buida?
Sí, l'any passat va ser la primera edició i 14 ateneus ja s'hi van voler sumar i van tenir una molt bona resposta per part del públic que va omplir les butaques de tots els espectacles programats. Enguany ja són més de 20 els ateneus que hi participen, però de totes maneres les xifres definitives les sabrem quan hagi passat el dia, sabrem quants teatres i quantes butaques hem omplert. D'aquests teatres ateneus que hi participen, n'hi ha que són de la xarxa i n'hi ha que són federats, perquè d'ateneus federats hi ha més de 200. Jo el que recomano és que mireu si al vostre entorn teniu un teatre, i potser aquest teatre el desconeixiu, és un espai de cultura, i potser es diu Foment, o es diu Cercle, o es diu Círcul, o es diu Centre Cultural, o Lluïsos, o La Lliga, o Orfeó. Si té algun d'aquests noms, aquest teatre és un ateneu, i segurament té un teatre, i en aquest teatre potser s'hi fan més coses de les que penseu. Mireu i pregunteu, perquè potser podreu acabar fent-hi coses vosaltres mateixos. A la web del Cap Butaca Buida, que és el capbutacabuida.cat, hi ha tots els espectacles, tots els teatres, i sense distinció de si són privats, públics o ateneus. Jo us recomano que mireu què us queda a prop. Ja sabeu que la xarxa de teatres d'Ateneus i els ateneus de la Federació són territori, i en molts pobles i ciutats realment l'únic teatre que hi ha és l'Ateneu del poble. De fet, potser heu anat en algun teatre sense saber que éreu en un ateneu. Per tant, us recomano això que deia, que trieu el que més a la vora us quedi, no cal que vingueu a Barcelona, no cal que aneu gaire lluny de casa, segur que teniu un teatre a la vora. I demà és un bon dia per recolzar el teatre, per reivindicar el teatre. I fer-ho així, anant a un teatre, asseure's a una butaca i dir, sí, ens agrada el teatre, ens agrada la cultura. Volem teatre i volem cultura a l'abast de tothom. I per això volem que no quedi cap butaca buida.
Moltíssimes gràcies, Lali Barenys, coordinadora de la xarxa de teatres d'Ateneus de Catalunya, per atendre els micròfons del Festa Festa. Els que ens esteu escoltant ja sabeu que tenim una cita. Què dic una cita? Estem convidats a la Festa de les Arts Escèniques de Catalunya. Jo no m'ho pensaria dues vegades en participar de cap butaca buida. Tota una festassa. Nosaltres continuem amb el programa.
Festa Festa!
I arriba el moment d'escoltar un tema musical. En aquest cas, escoltarem un tema de l'Àngel Maresca, el barber de l'Alguer, del seu treball Retrobament. I, precisament, doncs, escoltarem un tema que du el títol del programa. Retrobarem. Però per què? Doncs perquè el proper divendres 28 de març, a les 8:45 del vespre, el Tradicionarius, doncs, conjuntament amb el festival Barna Sants, podrem escoltar un concert, en aquest cas doncs, de l'Àngel Maresca, però que també ell estarà doncs, molt ben acompanyat, per exemple, del Claudio Gabriel Sana i altres músics habituals doncs, que li faran cubeta per un concert que serà segur serà un concert memorable. Però això serà el divendres 28. Ara escoltem Retrobament d'Àngel Maresca, el barber de l'Alguer.
Una àncora d'amor per reforçar aquest tan gran sentiment. M'us hem dat l'apuntament al golfi de l'Alguer per un retrobament. Virgínia, era el 25 d'agost 1960, com a clandestins corriven pels carrerons amb mans i les mans, ma eren 140. Llibertat, has cridat Nostra Senyora de Montserrat, que l'Alguer has visitat ara Catalunya. La llibertat. No creieves en aquest somni que en qui vivies. No creieves que la llengua tua fos igual a la mia. Qui felicitat lliurement parlar. Te dieven que en qui hi havia una bandera igual a la tua. Quan l'has vista onejar, l'has volgut acariciar i una llàgrima t'és calgura. Llibertat, t'has cridat Catalunya, llibertat de parlar m'has privat. El silenci m'has condemnat.
Hem escoltat Retrobament d'Àngel Maresca, el barber de l'Alguer.
Festa, festa!
Obrim el meló de l'actualitat amb la Núria Pasqual, que ella doncs, cada setmana ens porta, perquè ella fa la tria de notícies del Tornaveu.cat, aquest digital de referència de cultura popular i associacionisme, i ens el porta aquí, al Festa Festa, en format radiofònic. Són les notícies del Tornaveu, amb la Núria Pasqual.
Festa Festa.
Les notícies del Tornaveu.
El Festival de Pasqua de Cervera, que es celebrarà del 10 al 19 d'abril, inclourà diversos esdeveniments destacats en honor al compositor Juli Garreta. El diumenge 13 d'abril, a les 8, la Camerata de Música Catalana oferirà el concert Garreta i Marigó, la música catalana un segle després. A més, el dissabte 19 d'abril, el violoncel·lista Romain Gariot i el pianista Daniel Blanc interpretaran el violoncel de Juli Garreta en dues sessions, a 2:15 i a 1:00, a l'Auditori Municipal. Olot ha estat proclamada capital de la Sardana 2025, iniciant el 15 de març una programació que s'estendrà fins al març del 2026. Durant aquest període, la ciutat oferirà més de 80 activitats relacionades amb la sardana, incloent ballades, audicions, xerrades, aplecs i espectacles. Entre els esdeveniments destacats, el 24 de maig se celebrarà la trobada sardanista al Parc Nou i al Pavelló Firal, i el 13 de juliol tindrà lloc el 62è aplec de la sardana. Aquesta capitalitat reforça el llegat sardanista d'Olot, que ja va ostentant aquest títol anteriorment. El professor Antoni Virgili Clotet ha publicat El ball del Sant Crist de Salomó, Història, Tradició, Mite i Identitat, 1843-2022, una obra que explora detalladament aquest ball parlat medieval, destacant la seva contribució a la cohesió social i cultural de Salomó. El llibre analitza com aquesta tradició ha esdevingut un element dinamitzador de la comunitat, reforçant la identitat local i promovent la cultura catalana. La presentació oficial tindrà lloc el 27 de març a 7:45 a la Casa dels Entremesos de Barcelona, amb la participació de destacats experts en cultura popular. I fins aquí les notícies del Tornaveu.
Moltes gràcies, Núria Pasqual, i ens retrobem la setmana que ve.
Festa, festa!
Si abans parlàvem d'un concert que seria el divendres 28, ara el del dissabte 29, també al CAT, el Tradicionarius, dins la programació d'aquest 38è Festival Tradicionarius, amb accés gratuït en aquest cas, un concert d'Urbàlia Rurana que porta des del 1990 conreant el seu estil particular de música popular valenciana i mediterrània. Aquest 2025 doncs, celebren aquests 35 anys d'escenaris amb una idea clara, acostar la música tradicional valenciana a les influències d'altres països de la ribera del mar Mediterrani. Un mar que per a ells és un espai de vocació i d'inspiració constant. Doncs aquí els Tradicionarius ens oferiran un concert dinàmic amb diversitat d'estils i de ritmes que conviden també a la dansa. Però això serà el dissabte 29. I ara aprofitem doncs, per escoltar un tema d'Urbàlia Rurana. Escoltem Marineries. Thank you. Hem escoltat Marineries, d'Urbàlia Rurana. Doncs res, que marxem cap a Vallromanes perquè allí ens està esperant en Víctor Pàmies, l'home del milió de refranys, el nostre paremiòleg de confiança i de capçalera, perquè ens porta o ens interpreta o ens compara una dita cada setmana. En aquest cas, la d'aquesta setmana és El rei es val de la traïció i no del traïdor. Són les dites i refranys d'en Víctor Pàmies.
Fes ta festa.
Dites i refranys. En Víctor Pàmies.
El rei es val de la traïció i no del traïdor. És una reedició d'aquella altra dita tan coneguda que diu que Roma no paga els traïdors, esdevinguda quan van ajusticiar els lusitans que van permetre la mort de Viriat a traïció, allà pel segle II abans de Crist. Moltes vegades, per guanyar-se el favor dels poderosos, hi ha persones disposades a fer el que sigui, i el refrany ens ensenya que aquestes traïcions són gairebé sempre aprofitades, però la persona que les facilita no rep la recompensa que pensava obtenir pels seus serveis. Hi ha res pitjor que trair la confiança d'algú que creia en tu? El rei es val de la traïció i no del traïdor.
Moltes gràcies, Víctor Pàmies, i t'esperem la setmana que ve amb una nova dita, amb un refrany o el que tu vulguis. Nosaltres estem encantats perquè sempre ens fas propostes molt interessants. I com que no vol la cosa, arribem a la cinquena entrega de La pedra de Fullet, aquell colabrot antropològic de ficció que ens vàrem inventar fa 25 anys i que ens ho vàrem passar molt i molt bé, i que era una iniciativa que duia, tirava endavant en Jan Grau, i tot i a darrere hi anàvem tot un seguit de gent que hi col·laboràvem i ens ho passàvem molt i molt bé. Aquesta setmana, indrets que no estan als mapes, és La pedra de Fullet. Endavant.
Pedra de Fullet, 25 anys.
Per cert, Jesús, la darrera vegada que vas fer servir a l'aparell aquest, que es diu venturòmetre, semblava que s'havia espatllat.
Sí, però ja està arreglat. Perquè,
ah, sí?
Sí, ja està arreglat, perquè vaig dur-lo a una botiga de vacarisses que em van dir el Jan i l'Amadeu que li portés on arreglen llums de carbur i ja m'ho van arreglar. Vols provar-ho? Vols provar-ho, no? Jo, mira, jo ja li dono corda. Mira.
Va, sí, sí, sí. A veure, m'ho deixes dir a mi, no? Pedra de Fullet.
Festa, festa, xauxa, castell diràs i no tornaràs. Festa, festa, xauxa, castell diràs i no tornaràs. Festa, festa.
Mira que bé, tu, la màquina ens fa propaganda del programa. Au, Rosa, ho sento, però ja saps el que et toca, eh?
Ja callo, ja. Però que et quedi clar, Jesús. Jo, un dia d'aquests, faré alguna cosa. I a aquesta pedrota potser li passarà alguna.
La pedra de Fullet.
Perquè tot allò que té nom existeix.
Pedra, hola, Pedra.
Tu m'enganyes, Jesús.
Que jo què?
Ja ho sé que m'enganyes. Aquella hi és. No se n'ha anat. És al teu costat.
Però com ho saps? Vull dir, no la sents pas, tu no...
Ja ho sé que hi és, i que sempre ens ha escoltat.
Home, Pedra, però ho has d'entendre que...
Pedra, no et sàpiga greu, ja m'estic calladeta.
Jesús, que calli aquesta, si no, callaré jo.
Quina barra, ja me'n vaig, però tu i jo en parlarem, Jesús?
Aquestes dones em mataran a disgustos, a mi em mataran a disgustos. Pedra, em sembla que ja se n'ha anat. Pedra, que em sents, Pedra?
Sí que et sento. M'és igual si ens escolta aquesta, però que calli. Què vols saber avui?
Doncs mira, si vols que et digui la veritat, ja me n'he oblidat. Amb tant d'enrenou he perdut una mica els papers, francament. No...
Doncs me'n vaig.
No te'n vagis, Pedra, no te'n vagis. Mira, ja sé, sí, espera't. Vull saber què és xauxa.
És una illa. Només volies saber això?
Pedra, si us plau, una mica de paciència, que estic atabalat. Home, no m'ho facis, això, per favor, que tinc oients que ens escolten i esperen tot allò que tu ens expliques.
No ho sabia, això. I ens escolta molta gent?
Doncs home, mira, mal m'està el dir-ho, però déu-n'hi-do, n'hi ha uns quants que sí, que ens escolten, sí.
Oh, em fa gràcia això. Em pensava que estàvem sols amb aquella.
M'has dit que volies saber què era Xauxa?
Ah, sí, Xauxa, sí, i la terra de la conya, vull dir, de la cucanya, i tots aquests llocs fantàstics que no surten als mapes.
M'explicaré, però no per tu, només perquè ens escolta molta gent. Hi ha molts indrets màgics on hi viuen éssers que tu en diries fantàstics. Els aparietencs, que són transparents i no tenen llengua. Els eroconopeos són uns éssers guerrers que cavalquen damunt dels mosquits. Els hipòpodes són uns éssers amb el cos i el cap com els nostres, però que tenen potes de cavall i van ferrats.
I tots aquests són a Xauxa?
Vols fer el favor d'escoltar-me? Si un dia vas a Xauxa, t'agradarà. Allí està prohibit treballar i la vagància és obligatòria.
Per què ho deu dir això, ara?
Tant el menjar de tota mena com la roba i tot el que necessitis cau dels arbres. La gent es passa el dia fent la migdiada.
Pinta bé, això pinta molt bé, fer una becaina quan et vingui de gust i a tibar-te de valent.
I si vols tenir de tot, pots anar a la terra de cucanya. Hi ha de tot, i només cal agafar-ho. Els arbres donen menjars cuits i ben guisats.
Apa, Jesús, quina fartanera, ja t'agrada a tu això. Llàstima que no sàpigues com anar-hi.
Rosa, sisplau.
Ja torna a ser aquí, aquesta? Doncs jo me'n vaig.
Pedra, Rosa, què has fet? Pedra, em sents, Pedra? Com dir, això no pot ser. Pedra, se n'ha anat, Rosa.
Jesús, hem de parlar. Aquesta situació jo no l'aguanto més. No pot continuar.
Mira, parlem-ne, però parlem-ne un altre moment, perquè, mira, se'ns està passant el temps també, i entre que marxa i que torna i que se'n va i que tu apareixes i te'n vas i se'n tornes a anar, jo ja m'estic atabalant molt.
Oh, jo culpa no tinc, eh?
No ho sé, ja no ho sé, perquè ara ella estava explicant coses molt interessants, sobretot això
dels
menjars
quan...
ben guisats,
sí, ja, clar,
que saps que
menjar, entrepà, no? Que és el que t'agrada a tu.
Diguéssim, sí.
Però jo també vull estar aquí.
Que m'has de pagar l'esmorzar cada diumenge, dius per això,
per exemple, no? Per exemple.
No, però escolta, però si et vas oferir tu, eh?
Ja, sí, però això de cada diumenge, doncs
sí que
ja...
Tens, poder sí que hauríem d'aprendre. El meu apaga la pedra algun dia.
Ah?
Ja parlarem.
Moltes gràcies, Jan Grau, per aquesta pedra de Fullet que vas fer fa 25 anys i per presentar-nos això, doncs, en aquest cas, indrets que no estan als mapes.
Festa, festa!
I és el moment de la secció musical de la setmana, unes cançons picants. En aquest cas és la secció de la Marta Ibáñez, que aquesta setmana ens porta Una minyona de Reus. Endavant.
Festa, festa!
Cançons picants. Una secció preparada i presentada per Marta Ibáñez.
Una minyona de Reus, cançó popular i tradicional, que ens cantarà el grup de folk. Jaume Arnella ens explicava que quan van anar una colla per terres del Priorat, ell va viure un temps a Cornudella, van demanar per cançons d'abans en un cafè. Els van respondre que hi havia coses que havien canviat d'ençà de temps passats, però que les cançons eren les mateixes i els van cantar la cançó que avui escoltarem. Després se'n van fer adaptacions i s'han fet diversos enregistraments, el grup de folk, Pau Riba i l'orquestra Fireluche, el grup Pa de Pessic, la Cobla Catalana de Sons Essencials. Escoltarem la versió del grup de folk en honor a qui ens ha explicat quan la van recollir. Jaume va ser un dels que va iniciar el grup de folk. Aquesta cançó suggereix, més que res, què va passar aquella nit de ball en què la minyona va sortir ben mullada. Imagineu la resta. Escolteu Una minyona de Reus, a càrrec del grup de folk.
Minyona de Reus, filla de molt bona casa, per anar-se'n a ballar se'n posa ben vi, mullada, olaila. Per anar-se'n a ballar se'n posa ben vi, mullada, ja han trobat tres padrinets de la primera florada, olaila. Ja han trobat tres padrinets de la primera florada, un que li prendrà l'hotel, l'altre li prendrà. passa de la lliga cama. Ai, la mare, que em dirà quan em veurà tan mullada. Ai, la mare, que em dirà quan em veurà tan mullada. Em trauré una desencursa que m'agafa de la rosada. La rosada de les 12 i de la matinada. Oh, lai, lai.
Heu escoltat Una minyona de Reus per el grup de folk.
Moltes gràcies, Marta Ibáñez, per aquesta secció, per aquestes cançons picants, i t'esperem d'aquí un mes, més o menys, per una nova entrega. A nosaltres ens agrada molt enxarxar-nos i, en aquest cas, en aquestes seccions enxarxem d'alguna manera amb cavall fort. Perquè ens agrada, perquè ens agrada els continguts que fa, ens agrada com ho fan, i nosaltres ho fem, aquest enxarxament, amb les rondalles d'arreu del món d'Albert Gené. Ja sabeu, és aquesta secció de l'Albert Gené que coordina l'Antoni Serés i que locuten diverses persones cada setmana o cada entrega és diferent. Aquesta setmana la rondalla és El rei de les aigües i la veu és d'en Jaume Cela.
Festa, festa!
Vet aquí una vegada.
Contant que la senyora del castell
hi havia un pobre seguit que...
Un savi molt savi.
Rondalles d'arreu del món.
Selecció de narracions populars escrites per l'Albert Gené i publicades a la revista Cavall Fort.
Rondalles d'arreu del món.
El rei de les aigües, amb la veu de Jaume Cela.
Un pobre llenyataire passava per la vora del riu. Anava tot distret pensant en les seves coses i li va caure la destral a l'aigua. Tot afligit per la desgràcia que li representava, es va posar a lamentar-se en veu alta, amargament. Aleshores se li va aparèixer el rei de les aigües amb una destral d'or. La va ensenyar al llenyataire i li va preguntar: «No és pas la teva, aquesta?» «No, no és la meva», va respondre el llenyataire. El rei de les aigües li va ensenyar una altra de plata. «No, no és aquesta tampoc», va tornar a dir el llenyataire. Finalment, el rei de les aigües li va mostrar la seva pròpia destral, que era de ferro. Tot seguit que la va veure, el llenyataire va dir: «Aquesta sí que és la meva». I com a recompensa per haver dit la veritat, el rei de les aigües li va regalar totes tres destrals. El llenyataire se'n va tornar al poble i va explicar aquell fet als seus amics, els quals va ensenyar les destrals. N'hi va haver un que va voler tenir la mateixa sort. Va fer cap a la vora del riu i va deixar caure la destral i es va posar a plorar desesperadament. Se li va aparèixer tot seguit el rei de les aigües amb una destral d'or i li va preguntar: «Què és la teva destral, aquesta?» «Sí, sí, que és la meva», va respondre l'amic del llenyataire tot content. Però, per haver dit aquesta mentida, el rei de les aigües no li va donar ni la destral d'or ni li va tornar la seva.
Moltes gràcies, Albert Gené, moltes gràcies, Antoni Serés, i moltes gràcies, Jaume Cela, per aquesta entrega de rondalles d'arreu del món.
Festa, festa!
Sabíeu que hi ha hagut èpoques que aquests calendaris, tipus doncs, com el del calendari de l'ermità dels Pirineus, que són tan simpàtics i tan agradables, doncs han estat prohibits per diversos motius? És el que avui ens comenta el Norbert Tomàs en la seva secció Calendaris, per no perdre el temps, la prohibició de l'edició dels calendaris. Endavant!
Calendaris,
per no perdre el temps.
Amb motiu dels 150 anys del calendari de l'ermità dels Pirineus.
Una secció del Festa Festa presentada per Norbert Tomàs.
Prohibició d'edició de calendaris o control del monarca. Al llarg dels segles XVII i XVIII, l'edició de llibres i també d'altres publicacions com els almanacs i calendaris va estar sotmesa a una sèrie de condicionants com ara la censura, el control de l'Església i la concessió de privilegis reials. Ja havíem explicat que el rei Felip IV concedí llicència al seu arquer Cristiano Bernabé, que era mercader i impressor de llibres, provinent de Flandes. Era un privilegi de 10 anys per editar els almanacs de la vila de Madrid. Aquests privilegis d'edició s'anaven heretant entre familiars o càrrecs al servei de la Casa Reial. Durant la primera meitat del segle XIX, exceptuant el període de la Constitució de Cadis, 1810-1814, i del trienni constitucional, 1820-1823, és la monarquia de règim absolutista la que exerceix un veritable control sobre tot tipus d'edicions. En un context amb la llibertat de premsa abolida per tal de controlar la difusió de les idees i amb una gran influència de l'Església pel que fa als continguts. De vegades es feia constar que el text estava revisat per l'autoritat eclesiàstica. Els privilegis reials perduraran a manera de monopoli. Per entendre millor aquesta situació hem de remuntar-nos al regnat de Ferran VII. Malgrat la Constitució de Cadis del 1812, que reconeixia que qualsevol persona de qualsevol condició podia escriure, imprimir i publicar les seves idees polítiques sense necessitat de llicència, el monarca, l'any 1814, aboleix la llibertat de premsa i, conseqüentment, prohibeix l'edició de diaris i almanacs. L'únic diari serà la Gaceta Oficial i només es permet la publicació d'un almanac oficial, que es concedia per subhasta i havia d'obtenir les dades astronòmiques ofertes pel Reial Institut i Observatori de l'Armada de San Fernando, de Cádiz. D'aquest almanac oficial se'n van arribar a vendre en el període absolutista fins a 3 milions d'exemplars, tot un negoci editorial controlat per l'Estat. El calendari per al Principado de Catalunya, aparegut el 1797 i que es va editar fins al 1858, és l'exemple de calendari editat sota la llicència d'un privilegi reial. I aquest privilegi es va anar concedint per subhasta fins a 16 diferents impressors de Madrid, Manresa, Tarragona, Vic, Vilanova del Penedès, Barcelona i Girona. El monopoli editorial estatal va durar fins al 1855, quan els diputats liberals van fer una proposició de llei a les Corts on sol·licitaven la llibertat de confecció i impressió d'almanacs en coherència amb la llibertat d'impremta que promulgava la Constitució vigent en aquells moments. Així mateix, es titllava l'exclusivitat d'opressora i els continguts que es publicaven de poc enriquidors i marcadament instructius. Quan finalment el 1856 entra en vigència la llei que allibera els almanacs del monopoli estatal, a Catalunya es produeix una cascada d'edicions de calendaris i almanacs. Els impressors, amb visió de negoci, n'editen de tota mena, de literaris, polítics, satírics, morals, instructius, meteorològics, religiosos, pietosos, agrícoles, de comerç, etc. Es calcula que cap al 1880 a Espanya es van arribar a publicar cada any entre 200 i 300 almanacs diferents. La majoria d'ells tindrien una trajectòria efímera, mentre que d'altres es mantindrien durant dècades.
Moltes gràcies, Norbert Tomàs, perquè a cada entrega doncs, ens poses damunt nostre un munt de coneixements, comparteixes aquests coneixements que tens sobre calendaris i almanacs. Ens retrobem ben aviat.
Festa, festa!
El Festa Festa 2574 no s'acaba, ja que la Mercè Herrero és a punt d'entrar amb els concurs de la Sardana de l'any. Però sí que ens acomiadem els que l'hem fet aquesta setmana, que som el Víctor Pàmies, el Jan Greu, l'Albert Gené, l'Antoni Serés, el Norbert Tomàs, la Núria Pasqual, l'Helena Mayor, l'Eulàlia Molera, la Marta Ibanya del Joan Serra, el Josep Maria Dell i qui us ha parlat, Amadeu Carbó. La setmana que ve hi tornarem i us parlarem d'algunes propostes per reformular el concurs de castells i ho farem de la mà de Carles Esteve. Però abans de marxar, abans de deixar-vos amb el concurs de la Sardana de l'any, recordar-vos que aquest dissabte, 22 de març, a les 12 del migdia, al Centre Artesà Tradicionarius, es farà l'acte de lliurament al programa Festa Festa de el Premi Joan Amades de Cultura Popular que lliura l'Associació Cultural Joan Amades i que a nosaltres ens fa molta il·lusió rebre'l i també ens fa molta, molta, molta il·lusió compartir-lo amb vosaltres. Ara us deixem amb la Mercè Herrero que ens presenta les sardanes que opten al Premi de Joves Talents. És el concurs de la Sardana de l'any. Fins la setmana que ve.
En aquest cas, la votació del Premi Joves Talents és a càrrec del jurat, però podeu participar igualment votant la vostra sardana preferida al web lsda.cat per optar al sorteig de dues entrades per la gala final a Figueres de la Sardana de l'Any.
Som Sardana presenta la Sardana de l'Any.
Premi Joves Talents.
Sardana número 1. Aires de plec. Daniol Masdeu. Cobla Mediterrània. Sardana número 2. Lo rei David a Blojiguan, de Santi Martínez. Cobla Mediterrània.
Thank you.
Sardana número 3. Dos llegats plens d'il·lusions. De Pau Coma. Cobla Mediterrània. Escoltat una altra eliminatòria de la 35a edició de la Sardana de l'any.
Coplejant.
Som a tot el país.
Coplejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
A Ona Digital, cada diumenge, a les 11 del matí.
Coplejant, amb Caral Pedemonte.
I'm so how? Sé que tú ya no me quieres y eso es lo que más me hiere. Que tengo la camisa negra y una pena que me duele. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno. Perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama. Cama, 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 baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto.
A enterrártelo cuando quieras, mamita. ¡Fuera!
Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura. Miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta. Mal parece que solo me quedé y fue pura todita tu mentira. Qué maldita mala suerte la mía.